Acabo. Algú t'ha trucat del Barça en aquest temps per dir vine a fer això, allò altre, staff, ta, 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 el que sigui?
No, no.
No, haguessis dit que no, sospito.
No, tampoc tanques porta, però evidentment vull dir que no en els nivells en els que estem pensant. Vull dir que no tinc cap mena de problema, diríem, en relacionar-me amb el Barça com a institució si és per fer coses que em sembla interessants, no sé com dir-ho. No? Però el que sí que no tinc ni la capacitat ni la voluntat és de... Bueno, no? Si ho deies des d'un perfil més tècnic, doncs no tinc els coneixements tècnics doncs per estar allà. Cap mena de problema.
Econòmic sí que els tens el coneixement. Igual podries acabar la junta directiva. Home, vas estudiar, vas treure't el títol, Oleguer.
També així és una mica de passada. Ara, si em fessis fer dir qualsevol cosa de l'àmbit econòmic, et faria el ridícul. Així que no.
No, t'ho dic perquè, clar, com que plega Gerard Piqué i tothom li diu president, un president Oleguer, quin Barça seria?
Segur que s'aniria a la runa. No li vulgueu aquest mal al club.
Oleguer Presas, ha estat un autèntic plaer. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Actualitzem la informació a aquesta hora. Adrià García, bon dia.
Bon dia.
El govern espanyol s'afegeix a les crítiques per l'acord de mínims a la cimera del clima d'Egipte.
Sí, considera que no avancen la batalla contra la crisi climàtica. La ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, aplaudeix la creació del fons per finançar els danys i les pèrdues que pateixen els països més pobres i en desenvolupament. Ara bé, diu que és el mínim que s'esperava. Des de la COP29, a Sharm el-Sheikh, la també vicepresidenta tercera assegura que s'ha obert un nou capítol en termes de solidaritat, però lamenta que no es facin passes endavant per contrarrestar el canvi climàtic.
Nos quedamos como estábamos en mitigación, en principio, con muy poquito más encima de la mesa, suficiente como para seguir acelerando en el tiempo por venir, pero obviamente muy por debajo de nuestras expectativas.
Una idea que comparteix amb la Unió Europea o fins i tot amb l'ONU, i és que l'acord s'ha tancat sense aconseguir que les conclusions finals facin una crida explícita a l'eliminació de l'ús dels combustibles fòssils. Només mantenen l'acord per la reducció gradual de l'ús del carbó, un pacte que, per cert, ha arribat in extremis i de matinada. I, de fet, també és notícia d'aquesta nit que Turquia ha bombardejat la ciutat kurda de Kobani i altres zones del nord de Síria, fent créixer així la tensió a la frontera entre els dos països. És la represàlia del govern de Recep Tayyip Erdogan per l'atemptat terrorista del diumenge passat a Istanbul, un atac que va deixar 6 morts i desenes de ferits i que Turquia atribueix a militars kurds. Segons el Ministeri de Defensa turc, l'objectiu és neutralitzar els terroristes i assegurar així les fronteres. La d'avui és la tercera ofensiva turca a Síria des del 2016 i, de fet, ja controla alguns territoris del nord del país. A principis d'any, Erdogan ja va advertir d'una possible operació militar al nord de Síria. I nova jornada de vaga dels tripulants de cabina a Vueling. L'aerolínia ha cancel·lat preventivament 28 vols amb origen o destinació a l'aeroport del Prat. Això vol dir que operaran el 83% dels trajectes previstos, o en altres paraules, 135 dels 163 vols programats. Ara bé, a la majoria de passatgers se'ls ha reubicat el vol. L'aturada es fa cada dilluns, divendres, diumenges i festius. De moment, fins a finals de gener, els tripulants de cabina protesten per demanar millores salarials per fer front també a la inflació i insisteixen que si l'empresa no s'asseu a negociar, la vaga podria passar a ser indefinida. I un últim apunt en plana de successos. Els Mossos detenen 6 persones per robatoris amb violència a supermercats de Barcelona. Els arrestats van endur-se diversos productes per un valor de 6.000 euros. 4 d'ells, joves d'entre 19 i 25 anys, actuaven només a diverses botigues de la ciutat i ho feien seguint un patró similar. Entraven al magatzem de la botiga i agafaven roba dels treballadors per passar inadvertits o fins i tot accedien per la porta d'emergències als magatzems i després fugien amb la mercaderia. Ara el jutge els ha decretat una ordre de prohibició d'accés a aquests establiments. I ara els esports, amb en Joan Fonollà. Avui comença el Mundial de Futbol amb el partit inaugural que enfronta l'anfitriona Qatar contra l'Equador a partir de les 5 de la tarda. Aquest partit correspon al grup A i és l'únic enfrontament que es disputarà avui. D'altra banda, la selecció espanyola s'ha entrenat aquest matí i Luis Enrique ha pogut comptar ja amb el jove lateral del Barça, Alejandro Valde, que va aterrar ahir a la tarda a Doha. Qui ha marxat de Qatar, en canvi, és Karim Benzema. El francès ha tornat a Madrid aquest matí després que ahir es confirmés que el jugador del Real Madrid pateix una lesió muscular que li impedeix disputar el que anava a ser el seu segon Mundial. I encara en futbol, a les 12 el Barça torna a jugar a la Lliga F després de l'aturada per seleccions, rebent a l'Alavés a l'estadi Johan Cruyff. Jonathan Giraldez no podrà comptar amb Aitana Bonmatí per molèsties musculars. Més tard, a les 2, juga l'altre català de la Lliga, el Levant de les Planes, a Sant Joan d'Espí contra l'Atlètic de Madrid. I a motor, avui a partir de les 2 es disputa el Gran Premi d'Abu Dhabi, la que és l'última cursa de la temporada. Des de la primera posició sortirà Max Verstappen, el campió del món, el dia de l'adeu de Sebastian Vettel a la Fórmula 1.
Gràcies a vosaltres hem fet certs els nostres somnis. Ara volem cantar per última vegada el vent endins. Amb tu, al Palau Sant Jordi. Quan més vells, més tocats de l'ala. El 26 de novembre del 2022, vent endins del Sant Jordi. Final de gira.
Últimes entrades a sopadecabra.cat i a cruillabarcelona.com.
I pel que fa al temps, les temperatures van remuntant. Després del fred de primeres hores i al migdia ja tindrem un ambient de tardor normal per l'època. Diumenge de calma en general, amb sol o ressol, vent moderat a l'Ebre i nord de l'Empordà i ruixats intermitents a la cara nord del Pirineu. Demà dilluns arribaran també algunes pluges.
11 i 6, gràcies Adrià, fins ara.
Fins ara.
Natàlia Vilor, investigadora a la Fundació Pasqual Maragall, al Barcelona Beta Brain Research Center.
Des del 2020, a revista Lancet es va considerar que la contaminació és un factor de risc per la demència en general i, per tant, per l'Alzheimer, que en persones sanes la contaminació ambiental està afectant d'una manera nociva.
Canviar d'hàbits de mobilitat és tan necessari com l'aire que respirem. AMB, campanya cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
Després de 35 anys torna al Liceu Il Trittico. Suor Angèlica, Giannis Kiki i Il Tabarro. Tres òperes breus en l'obra més ambiciosa de Puccini. A partir del 27 de novembre. Entrades a liceu.cat.
Vine a veure Bye Bye Monstre al Teatre Poliorama a partir del 3 de desembre. El millor musical familiar de la temporada. Un espectacle de Degoll de Gom ple de sorpreses, aventures, balls i cançons on una família s'uneix per fer fora els monstres de casa seva. I el llibre del musical de l'editorial Estrella Polar ja a les llibreries.
RAC més 1 Podcast. Us agrada viatjar? Fins a quin punt creieu que coneixeu Catalunya? RAC més 1 i Securitas Direct us ofereixen Racons de Catalunya, un podcast per conèixer el país d'una altra manera.
Redescobrim alguns dels racons més singulars del nostre país.
Geografia, història, clima, gastronomia.
Persones que estimen i cuiden la seva terra.
Racons de Catalunya, el podcast de turisme local de RAC més 1 amb Martí Oliveres.
Per posar en valor tot allò que tenim a casa.
Busqueu i descobriu Racons de Catalunya a rac1.cat i a l'app de RAC 1.
RAC més 1.
Tots som
més
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El punt cap notícies de RAC1.
A RAC1. Dia lliure amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
Va, a les 11 i 8 minuts, de seguida la Gemma Herrero amb la quedada especial. Tot el temps que duria el Mundial farem secció amb ella. Però abans, una recomanació, perquè aquest dimarts s'obre el recinte modernista de Sant Pau, l'Univers de la Llum, que és el nou espectacle del Christmas Garden, Llums de Sant Pau per aquest Nadal, i trobareu, bueno, és una barbaritat, instal·lacions noves en un viatge que us durarà per planetes i per galàxies amb un recorregut ampliat i diferent respecte a l'any passat per gaudir en família. L'Univers de la Llum el tindreu a Sant Pau, del dimarts dia 22 de novembre fins al dia 15 de gener. Les entrades les podeu comprar ja a elsllumsdesantpau.com.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Això no és Black Friday, és millor. Perquè si ets de mi Movistar, pots triar entre Smart TVs, portàtils, smartphones, tablets, consoles i molt més des de 0 euros al mes. I el que és millor, t'ho enviem gratis abans de 72 hores. A més, si portes el teu antic smartphone a una botiga Movistar per reciclar, te'l recompren. Informa't a movistar.es o a les botigues Movistar.
Els Black Preus que somies són a Aldi. Vine i comprova-ho amb la màquina de cosir Singer amb 14 accessoris a només 99,99. Crearàs tantes peces que el passadís de casa teva semblarà una passarel·la. Així de fàcil, així d'Aldi.
A Vallarcal, un poble de 317 habitants, el destí li va canviar la sort quan més ho necessitava. Tres noves famílies van arribar a viure al poble i van evitar que en tanquessin l'escola. La mateixa escola que aquell mateix any va vendre el Gordo de Nadal i premiava així aquelles famílies. Elles van canviar la sort de Vallarcal i Vallarcal va canviar la seva sort.
Un sorteig extraordinari, ple d'històries extraordinàries. 22 de desembre, Loteria de Nadal.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
RAC més 1 presenta Crits. Emili Solsona, jubilat.
Somos un equipo de investigación desde fa molts anys ja, con el Laureano, que es mi aprendiz. Somos un equipo de investigación policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22.03, al carrer Valladolid del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sabes lo que haces con tu mujer cada noche.
Hey, tranquila.
Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ve.
Què diu, home? Què no suportes? Vine cap aquí!
No, deixa'l! Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres, la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys.
A Universitària ja estem de Black Friday. Afegim un 20% de descompte addicional als nostres fantàstics preus. Afanya't i vine fins al 28 de novembre a qualsevol dels nostres centres. Consulta'n les condicions. Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
A RAC 1, Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
3 minuts i un quart de 12 del matí.
La quedada especial.
Hosti, que boníssima sintonia. Què tal, Gemma Herrero? Bon dia.
Hola, bon dia.
O sigui, que has estat tota la setmana allà rebuscant.
Què t'agrada,
perquè,
eh?
Mira, home, ens agradava molt la de l'any... Anava a dir l'any passat, no, fa 4 anys ja. 4 anys ja.
4 anys.
Que horror. La de Rússia, que era aquella més So Excited, i clar, el repte era buscar una cosa que funcionés. Què és això?
Pues mira,
és una cançó molt mundialista, o sigui, podria ser perfectament la cançó oficial.
Perfectament, salvo cuando te fijas un poco en la letra, que ahí ya dices, esta no hubiera colado de ninguna de las maneras.
Per qui no sàpiga anglès...
Espera, ponla otra vez.
A veure, pots tornar a posar? Des de principi.
¿Qué importa la esclavitud? FIFA, FIFA... Veremos el fútbol igual.
La quedada especial.
Todo el mundo es bienvenido en Qatar. Excepto si eres gay.
Y venga, y a bailar. No. És fantàstica. Jo crec que se m'enganxarà bastant. Bastant més que l'original, fins i tot l'oficial.
Mola. Sí. És d'un senyor que se llama Rasmus Wall, que és un comediante, un humorista noruego, y soltó esta canción hace tiempo y está siendo un exitazo, claro. Porque además, como utiliza todas las melodías y todos los recursos que normalmente se utilizan en las canciones del Mundial, o sea, podría colar, salvo... Si escuchas la letra que ya dices, ostras, pues va a ser que no.
Fantàstica. Rasmus Wall, doncs bé, la quedada especial amb aquesta sintonia mundialista. Bueno, de què hem de parlar ja? Perquè avui n'hem parlat moltíssim ja, però sí.
Bueno, dejamos claro que aquí vamos a hablar un poco de todo, de lo estrictamente deportivo, de folclore y del tema político y social. Y hoy voy a empezar por esto último, por lo político y social, porque es que el fútbol, o sea, por mucho que yo me empeñe, el fútbol no
ha empezado. La pilota encara no...
El fútbol todavía no ha empezado. Hay que esperar a las 5 de la tarde, el apasionantísimo Qatar-Ecuador.
T'imagines que és un partidàs ara?
Pues sí,
perquè
hijo,
portem
igual...
Vàries setmanes enfotent-nos tots del Qatar-Ecuador, t'imagines que ara és un... Un 4-4 meravellós.
Con un espectacular.
Un espectacle.
Me sorprendería bastante, la verdad, ¿eh? Pero oye, tú...
Pero estem oberts a tot.
En este Mundial ya todo es posible. Eso sí, el partido será después de la inauguración, que vaya usted a saber quién va a cantar en la inauguración, porque se les han ido cayendo piezas. O sea, se han negado Rod Stewart, Alicia Keys, Dua Lipa y sobre todo Shakira. Shakira, que un mundial sin Shakira. O sea, ¿pero esto qué es? En fin, si es necesario, de todas formas, me veo a Infantino con una pandereta, ¿eh? Él por pasta hace lo que sea. En fin, a los del intermedio, el gran Wyoming y compañía, tampoco creo que les hayan llamado para la ceremonia, ni que sean muy bienvenidos en Qatar. Pero la canción que han hecho también es pegadiza, escucha.
Llegó el momento, ruedan balones, se os hace raro ver un mundial con polvorones. Mira que estadios, son todos nuevos, apalmó gente, pero qué importa, eran obreros.
Las ONG te mienten.
Aquí hay muy buen ambiente, hay derechos humanos, pero con excepciones.
Si eres mujer u homosexual, nos da bastante igual.
Viva, viva la FIFA, pasta, pasta, condiciones ya funcionan. Bienvenido a Qatar.
Gran, intermedio, fantàstics, fantàstics.
Esta també podria ser sintonia, però bueno, pensé que...
A veure, és veritat que amb tot el... És que amb tot el carinyo també, a part de que són d'ells, canta millor Rasmus
World. Sí, pega igual. En fin, yo la verdad me alegro, además he mirado un poco los periódicos, os está escuchando esta mañana, y yo la verdad me alegro bastante de que no estemos comprando el discurso de la modernidad y lo majos que son los avances sociales de Qatar, porque esto no hay quien lo compre, esto no cuela, vaya. Y que nos estén dando un poquito de vergüenza ajena también los que intentan vendernos lo contrario. Y eso, que esto no ha hecho más que empezar, porque sí, todos tenemos nuestras contradicciones. Hablabais esta mañana de las contradicciones. Es verdad que, en fin, vale, yo puedo tirar las latas, las yaunas y los envases de plástico en el contenedor amarillo, pero probablemente lleve unas bambas que están, que son made in China, ¿no?
Efectivamente.
Pero bueno, hay cosas que no cuelan de ninguna de las maneras. Así que se me ha ocurrido hacer un concurso.
¿Eh?
Sí, ya verás. Algo así como a ver quién la dice más gorda. Sospecho que va a estar reñidísimo, ¿eh? Pero reñidísimo. Y eso que
Pero se sobre me... el Mundial, ¿eh?
Sí, sí, sobre el Mundial.
¿Quién opinan del Mundial?
Son el... sí. Vale. Iba a llamar al concurso el Premio Rubiales.
No, es el premio...
PR.
No, el Premio es OTV. Ole.
Ole tu huevo. Eso. Perdón.
Con B.
Porque el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, el que se lleve la Supercopa a Arabia Saudí por el bien de las mujeres, salió hace unos días a defender también el Mundial de Qatar. Escucha.
En cuanto al tema de la Supercopa que hemos comentado, pues la Real Federación Española de Fútbol se ha beneficiado con un acuerdo anual de 40 millones de euros, que nos ha venido muy bien, sobre todo al fútbol más modesto. Y también hemos podido implementar políticas sociales de desarrollo, fundamentalmente de la mujer. Creo que hemos hecho una labor interesante y bueno, pues en la federación lo hemos aplicado muchas veces, somos de los que pensamos que hay que ir a los sitios y hay que dejar un legado. Estoy convencido que en Qatar el Mundial, el fútbol, dejará un legado.
Seguro.
¡Ole! ¡Bravo! ¡Bravo! Sí,
sí. Legado, el legado.
El legado, claro que sí.
Però entre les dues coses importants...
los 40 Rubiales. Millones...
Los 40 igual tiran una mica més que los avances.
¿Crees que sí? Me da que sí. En fin, la próxima que vayan a ir a dejar legado también, qué sé yo, a Corea del Norte, ¿no?
Home, perdona.
Es otro sitio que, ja, que es, perdona, puede dejar un legado.
Aquesta matinada ha sortit Kim Jong-un amb la filla, vull dir que ja s'està tot una mica humanitzant la cosa, ¿no?
Pero Rubiales, de todas formas, es un principiante de la demagogia, un mindundi...
Ahí.
Un don nadie
ahí.
En comparación a... ¡Música, maestro!
Que passi per la porta de la història... ¿A quién?
¡Gian Infantino!
¡Home! ¡Eh! ¡Bravo, Infantino!
Ya sé que lo habéis escuchado esta mañana...
Mira, de hecho, sembla una mica nadalenc, ¿eh? Mira. Sí o no, està a punt de sortir
Macaulay Culkin, eh? Juegos Olímpicos, la fanfàrria dels Juegos Olímpicos. Sí, sí.
Happy Christmas de John Lennon!
Sí, sí, l'hem sentit aquest matí, però sí, jo però igual, podria sentir 14 vegades.
Bueno, perquè además las pausas teatrales, o sea, la manera de decirlo, la seriedad con la que él se ponía de víctima.
Dignitate, Gemma.
Molt.
Un sueño digne.
Pobre. En fin, vamos a escucharlo otra vez.
Today I feel... Qatari.
Les pauses.
La música.
Today I feel Arab. Today I feel African.
Carai.
estic plorant.
Today I feel gay.
Les pauses són de veritat o les has...
Sí, sí, són de veritat.
Today I feel disabled.
O sea, me lo imagino por las mañanas, por la mañana ensayándolo delante del espejo.
A migrant worker.
Migrant worker.
Es que de verdad es increíble. Es increíble la jeta increíble. Pero lo mejor de todo es que llegó a decir que él sabe bien lo que es sentirse marginado porque de pequeño era pelirrojo. Atención, es que...
Però això...
De las mujeres eso sí se ha olvidado.
Ah, no, no, los, no va dir I feel woman,
los gays,
no?
Sí,
like a woman.
Mira, sabia que... Ahir
has estat generosíssim per Barcelona.
Si no, la cançó. Però bueno...
Infantino, que t'has dejado las women.
Sí, al parecer, bueno, las mujeres en Qatar ya están bien como están.
Qué más da. És igual, el legado, Gemma, el legado.
Desde ya el concurso se va a llamar PIP. Premio Infantino Pelirrojo.
Oh,
a ver quién es Premio PIP. A ver quién es capaz de superarle. Cada semana vamos a ir escuchando a sus competidores, pero
fantàstic.
Ja te digo, hosti, yo que va estar difícil.
Jo crec que
superarle.
No, perquè a més a més ja des del moment en què el premi ja té el seu propi nom és molt difícil superar.
Premio Infantino Pelirrojo, a ver quién dice la siguiente más gorda.
Va.
Vamos con el folclore. Supongo que te crees que la canción del Mundial será la oficial, que no es esta, pero sí esta.
És aquesta?
Esta és l'oficial.
És que no l'he interioritzat encara, ja arribarà.
Jo sí. No sentiràs molt...
No hi ha un canvi aquí?
No sé.
Esports?
Sí, esports en la tele, en la ràdio, sí. Però sense esports, esta cançó ja la tenim tots al cap.
Sí, sí. Però hi ha alguna...
I lo que nos queda. I lo que nos queda.
Hi ha tornada per... Bueno, és el Hi-Ya Hi-Ya aquest, no?
Sí.
Vale, vale.
No, no, tiene ritmo, está bien, es canción de Mundial, vale, se va a pegar.
¿Y que no te agrada?
Sí, está bien, o sea, para canción de... A ver, Shakira, o sea, es imbatible, para mí es mi preferida, pero esta no está mal. Pero bueno, si te crees que esta va a ser la canción del Mundial...
¿Qué? Pues aquesta, ¿no?
Bueno, sí, la oficial sí, pero sois todos unos ingenuos.
¿Por qué,
Ingenuos. Con los argentinos hemos topado. Pongamos en contexto, salvo que vivas en un planeta muy lejano, o sea, Jordi Costa, que no lo sabía.
Desde aquí, salutaciones.
Salutaciones. A todo el mundo le sonará esta canción.
¡Oma! ¡Por favor!
Vale. A ti te suena.
Espera, espera, espera. Ojo que va. La redacción salta ahora mateix, ¿eh? ¡Ey! Saps que... Vas veure la Resistència? Que
no.
Quevedo va anar-hi?
No.
I va rebre...
No soy yo muy de la Resistència.
Ah, bueno. Pues Broncano rep un missatge de Bizarrap.
No
que
soy
li diu.
Yo muy de Broncano, bueno, tampoco.
D'acord. Ara ja no t'explico l'ara.
Segueix.
Si no vols, no. Bizarrap li havia un missatge i li diu, pregúntale a Quevedo, porque quería quitar una parte de la canción que no le acabo de funcionar. Y Broncano em diu això, Quevedo, quina part volies treure? I aquesta no saps quina part volia treure?
No, el quédate. ¿En serio?
Que no li acabava de fer el...
El pes.
Quédate no...
¿En serio? Pues sí, normal sí. Que lo tuvo vista, por Dios, porque vamos...
Bueno, ¿qué li passa a aquesta cançó?
Bueno,
Bizarrap, Quevedo, èxit mundial.
Sí, Bizarrap, además, es argentino.
Sí,
¿vale?
Quevedo es canari, eso sí.
Bueno, pues los argentinos, todo esto empezó por la hinchada, han decidido taladrarnos el cerebro utilizando la melodía de su...
Jo si ens taladraran amb aquesta tindré un problema perquè ja m'ha passat diversos dies que he vingut a les 5 del matí aquí a la redacció i em volia matar la redacció perquè està tot el rato...
Pues perdón por lo que voy a hacer ahora porque te aseguro que ayer haciendo el guión y esta mañana repasándolo, o sea, me he despertado que el meu marido me ha dicho... Gemma, por Dios.
Prou ya, ¿eh?
Para.
Prou.
Porque mira, escucha. Es una locura desde la cuna. Ya tenemos dos copas, ahora queremos tres. Una la trajo el Diego, esta la trae Leonel. Vamos a salir campeones como el 86. Ahora.
¡Oh! ¡Amparo!
Lo sé. Se te va a quedar.
No podré. ¡Lionel!
Y además con la manita, ¿eh? Te veo levantando la manita.
¡Hostia! El moviment... És que això ja estic mort, no, no, jo. Estic mort amb això, jo.
Se pega cosa mala.
És que més a l'estadi, amb bullint.
Me acosté con la cancioncita y me he levantado con ella. Y eso que esta es la versión fina.
És que per què em fas aquestes coses, de veritat?
Ja, tio, ho sento, perdó. Hosti,
ja
perdó.
Estic mort, ja.
Esta va...
Perquè no posem càmera a l'estudi, és que no es pot evitar.
Pues espera que està...
Fent el tiburón.
Esta es la versión fina, la que sí, se
és
pega...
molt bona la versió, per cert, eh? Rock argentí, potentíssim, eh?
Va, va. Si esta te parece buena, espera que esta es la versión fina. La que se pega de verdad es esta. La letra es la misma, esta es una locura, es la cuna...
Pues això són la gent, això és el carrer...
Sí.
Hòstia. Vaya afició argentina.
Són imbatibles.
No es pot competir amb això.
Ja te dije la setmana passada...
Saps què va dir Quevedo quan deia això de que volia treure? Diu, és que sabes què passa? Que pensava que era muy futboler. El quédate era como muy futbolero. No me gustaba. Pues mira, efectivament.
Si sales del programa sin cantar Lionel esta copa te la mereces, me avisas, ¿eh?
Estic acabat, tu. Però són els millors, Argentina.
Sí, és que són imbatibles i ja està.
A nivell d'afició, de càntics, de tot, en fi.
Están convencidos ellos, porque son así, de que puede ser, de que como será el último mundial de Messi, sí. Previsiblemente, a no ser sí. Que sea un superhombre,
no,
que se la merece.
Se la merece.
Igual que Maradona en el 86. Vamos, ellos creen que la ganan. Y con todas las supersticiones, coincidencias, la mayoría absurdísimas, Pero los de la cerveza Quilmes también lo han vuelto a hacer.
Para una pizza, ¿eh?
Empanada. No. La final del Mundial 86 se jugó a las 12 del mediodía y la de Qatar se va a jugar a las 12 del mediodía.
¿Otra vez con las coincidencias?
¿Cuántas horas del día hay para jugar una final?
La Navidad previa al 86 en Buenos Aires llovió. ¿Qué pasó la última Navidad?
¿Qué pasó?
Llovió en Buenos Aires. Canadá clasificó en el 86 y ahora. ¿Cuánto fútbol puede tener un país que tiene en la bandera una hoja seca? Y clasificó.
En la final de Qatar, Júpiter va a estar en Piscis.
Júpiter va a estar en Piscis.
Júpiter también estuvo en Piscis.
Me estás jodiendo.
No te voy a joder con eso.
¿Sabes cuántas veces vino de negro de Argentina? Dos veces. Ahora y en el 86. ¿Me escuchás?
En la Unidos de Gimnasio, sale de Chile, sale.
El 86 no fue año bisiesto, ¿no? Creo que no. Y ese tampoco.
Home, ya. Això ja és passar-se, eh?
El anuncio es genial. Os recomiendo que lo busquéis porque es muy, muy divertido. Que son todas esas cábalas que hacen bueno, este año seguro que sí, porque es igual que el 86.
Claro,
es igual.
És que Argentina té aquesta cosa que després...
És igual.
S'il·lusionen molt.
Molt.
S'il·lusionen molt. I llavors... També
la excepció el drama, ja viene, claro.
El drama és molt gran, també.
Sí, però
que
mientras...
també ho fa així, el país també és així, vull dir que ja...
Però mentre lo bien que se lo han pasado, que les quiten lo bailado. Que les quiten lo bailado. Mientras aquí, de todas formas, estamos descolocadísimos, porque lo raro, a estas alturas, ya no es que un mundial se juegue en invierno,
no,
es ver a Luis Enrique de streamer.
Hoy sí.
Esto sí que no lo habíamos visto venir. No. Luis Enrique de streamer.
Hola a todos. Streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos.
Genial.
¿Això és la salutació? Amb aquella que diria de streamer i de youtuber i tot
bueno,
això,
esto
no?
Fue el primer día, que era cuando se presentó y todavía estaba oscura.
Pues torno a posar, es que
es buenísimo.
Hola a todos. Streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos.
Necesito hacer esto de separador, ¿eh? ¿Me lo guardáis?
M'encanta.
Lo voy a utilizar de
voy
vez en cuando.
Cuesta abajo
y sin frenos.
Però perdona una cosa, és que això... No sap el que ha fet Luis Enrique, perquè, clar, hi ha molta gent que pot utilitzar Voy cuesta abajo y sin frenos en moments diversos de la competició.
Él está feliz. No sé si l'has visto.
Sí, no,
él está... Está felicísimo.
Oi.
Y lo más raro de todo es que ahora nos cae bien.
Sí.
Bueno, a mi ja me caía bien de antes,
no, sí,
pero
home,
sabes que Luis Enrique...
Ui, té moltes cares, sí.
I ara la gent l'ha vist...
A Madrid no...
No.
No ho porten bé, no han portat fa temps que...
No, no, això és veritat. Ah. No conec gent de Madrid.
No, jo conec gent que no és gens pro selecció espanyola i que s'està fent, fa temps que s'està fent de la selecció espanyola...
Por Luis Enrique.
No, perquè a Madrid no agrada.
En contraposició, claro.
Sempre sí,
esto funciona. Molt,
molt boig tot.
Dices però, que no has visto a Luis Enrique.
No, bueno, he vist la foto.
Pues mira, ahora te voy a hacer un resumen de su primera aparición.
Sí.
Es un minuto y pico, creo.
Sí.
Y vas a escuchar alguna de las cosas que dijo. Está sueltísimo, sueltísimo, ya verás. Mira, escucha.
Luis Padrique. Ya me gustaría leer el chat, pero estaba como si fuera Nico Williams. 117.000 espectadores, estos no entran en el Camp Nou todos, ¿no? Al final esto se trata de hablar, ¿no? Hablar a mí se me da de maravilla, era por lo que me expulsaban cuando iba al colegio. 166.000 seguidores, como la mitad de edad que soy su padre, no sé qué voy a hacer con la semanada, ¿eh? Con la paga. Un Ironman está chupado, chaval, yo ya he hecho tres. ¿Alguna promesa? Raparme, ya me rapa muchas veces. Y a Elena no le gusta, Elena es mi mujer. Me pinto el pelo de lo que queráis, me pongo un piercing, lo que queráis, no tengo ningún problema. Por supuesto, me he traído la camiseta del Sporting, ninguna, la verdad que soy más soso para eso. Bueno, intento, la verdad, meditar un poco antes de dar la última charla, que es la charla que a mí me pone más mariposas en el estómago. 150.000 espectadores, ¿es una broma? 210.000 seguidores.
Se lo pasa a pintar.
¿Cómo no voy a esperar esto? Esto es una...
Explica't massa coses, ja. Ara, bueno, per als següents, què farà?
Explica, és que, clar, el, como la gente
tot
le...
són interioritats, això, ja.
La gente le va preguntando y él contesta y desde cosas prácticas, o sea, qué hacen en el día a día, cuál es la agenda, cómo está el césped de los entrenamientos...
Et dic una cosa, Gemma. Li està contestant preguntes a gent que, si fos un periodista, el matava, eh?
Home... Home, i tant.
Perquè diu... No sé, algunes d'aquestes preguntes...
Dice,
faria una... ¿Cómo dices?
Él dice que no le caemos mal, pero, en fin, todo el que se haya sentado en una sala de prensa enfrente de Luis Enrique sabrá que no hay feeling, no hay feeling. Él no...
És així.
No le gustamos y ya está, pero bueno, no pasa nada. Esto era del primer día, como te digo, según él lo va a hacer todos los días, salvo los días posteriores al partido. Es decir, la selección juega el jueves, pues el viernes no lo hará. Pero según él... Todos los días a las 8 de la tarde, ahí va a estar en la silla esta gigante de que parece que van a conducir un F1 y contestará las dudas. Ayer fue su segundo día y ayer volví a dejar otra perlita, escucha.
Última, Héctor, si Busquets era la prolongación de Del Bosque en el campo, ¿cuál es la tuya? Uf. La mía.
Ahí.
Ya verás.
Hombre, la mía es muy fácil, el señor Ferran Torres.
¿Ah, sí?
Que si no me coge mi hija, me corta la cabeza.
Está sueltísimo.
Yo no sabía eso, pero tú ves como canta... O sea...
Claro, la hija de Luis Enrique y Ferran Torres son novios, son pareja desde hace por lo menos un año.
Ah, ¿no sabía eso?
Sí. Sí, es conocido, lo que pasa que, en cuestiones deportivas tampoco lo mencionamos demasiado, porque aquí, quiero decir,
això,
no tiene nada que ver con el deporte
estrictamente. M'acabes de fer un curi els ulls per això, clar.
Pero la hija de Luis Enrique y Ferran Torres son pareja desde hace tiempo.
Complicats, el sopar de Nadal...
Imagínate, por esto te decía que, cuando tú comentabas ahora,
sí. Si
esto se nos ocurre en una rueda de prensa...
No, re, ¿eh?
Él, o sea, imagínate...
T'arrenca el cap d'una
mossegada.
Pero allá
sentado en su silla gigante...
Feliç, ja està.
Pues lo suelta y se ríe.
11:32 minuts, doncs, bueno, així serà. La quedada especial cada diumenge, mentre duri el Mundial, la Gemma Herrero aquí al Via Lliure. Gemma, moltes gràcies.
No, no,
no. Pots reposar, per favor? Tenim tornada. Adiós, Gemma Herrero, adiós.
Adéu, un plaer.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Gràcies.
Gràcies. Tot té molt bona pinta, no sé pas què triaré.
No, però tu el mateix de sempre. Si l'última vegada vas demanar tiramisú, doncs repetim.
Sí, però avui no em ve de gust.
Està clar. A tu t'agrada el tiramisú, oi? Doncs tiramisú. Ah, sí, sisplau, dos tiramisús.
Violent, oi? Doncs en el sexe això encara passa. Per una nova cultura del consentiment.
Generalitat de Catalunya.
Celebra les teves festes amb vins i caves Terra Terrae. Vins i caves Terra Terrae. Ecològics, vegans i del Penedès. Terra Terrae. Som cooperativa. Som viticultors. Som vinyes i cellers Covides. Ens trobaràs a terraterrae.cat. Recorda, terraterrae.cat.
Guala! Descomptes d'Autèntic Black Friday ja! A Guala, fins al 50% de descompte en primeres marques. Nike, Adidas, The North Face, Jack & Jones i moltes més. Black Friday a Guala! Fins al 27 de novembre, amb els descomptes més autèntics. Guala! Diumenge 27 obrim, excepte Guala Vic.
RAC, RAC,
I si convertim aquest Black Friday en un Wow Friday?
RAC ho presenta Vostè Primer, amb Marc Giró des de la planta 30 del Mirador Torre Glòries a Barcelona. El divendres 25 de novembre, el Vostè Primer s'enlaira a 125 metres d'altura per gaudir d'un espectacular mirador de 360 graus amb Barcelona sencera als peus.
Quina meravella, quines vistes, per favor, això sí que són vistes. 360 graus, ni un més ni un menys, que els tinc comptats. I tot Barcelona als meus peus. Quin poder, mare meva, per favor.
I els oients afortunats que assisteixin al programa també podran gaudir de l'Hipermirador Barcelona, on descobriran una ciutat amb temps real que batega, respira i ens enamora.
I fins i tot podem caminar per sobre dels núvols. Ai, mira que suavets.
El divendres 25 de novembre, Vostè Primer des d'un dels edificis icònics de l'Skyline a Barcelona, a la planta 30 del Mirador Torre Glòries.
Tranquils, que hi ha sensor.
RAC 1. Tots som 1. A RAC 1... Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
Va, que anem a fer plat estrella 11 i 35. Si ara aquesta hora del matí, com ja sabeu, el plat estrella del Via Lliure, converses de sobretaula amb gent interessant des del nostre temple gastronòmic habitual, com és Casa Guinart a Barcelona. Sabeu que està al costat de la Rambla i enganxat al Mercat de la Boqueria, un lloc esplèndid. Tenim les Estrella d'Am ja obertes al damunt de la taula. Tenim ja el Toni García Ramon. Què tal, com estàs, Toni? Ara saludes així?
Sí.
Ara saludes així?
Estic innovant.
Això és la innovació de la...
No, estic innovant.
Això és la innovació de la ràdio.
Estic innovant.
Ara,
a veure, segle XXI...
L'hola aquell ja et sortia. Què faràs, com els presentadors de Ràdio Fórmula? Ei, família, què passa?
Amics.
Ei, amics. Ens vols fer algun tipus de salutació, Marc?
Jo faré per contrast. Hola.
Hola, gràcies. Bé, avui qui ens visita és una autèntica veu, no com les que tenim per aquí. Molt reconeguda en l'àmbit de la ràdio espanyola. Com passa sovint, hi ha passat, de fet, reiteradament, alguns d'aquests noms són catalans, o molts són catalans. Ell ho és, de Barcelona, arrels a Badalona, ara li preguntaré exactament el què, tot i que durant molts anys va viure a Florida, va tornar per codirigir el Carrusel Deportivo, actualment fent una pila de coses a la cadena SER, però avui ve el plat estrella també com a autor literari, perquè acaba de publicar un llibre que és interessantíssim. Què tal, José Antonio Ponseti, bon dia.
Com esteu, bon dia.
Molt bé, molt bé.
Estic una mica espantat,
per què?
Perquè m'ha tocat al costat de l'ell i...
Te gusta la ràdio?
Te gustava.
Ai, Déu meu.
Dic que és interessantíssim el llibre, perquè és un connecte... És un llibre que connecta molt bé una cosa amb una sèrie de moviments que estan passant des de fa uns quants anys, que estan sacsejant, diguem-ne, el panorama. A Catalunya passa molt, a la resta de l'Estat en alguns casos també, però és important, que és la memòria històrica, no? El llibre es diu La Caja Azul, i és la investigació que ha estat fent durant anys el Ponseti per saber on va anar a parar el seu avi, l'Antonio, no sé si es deia Antonio.
Antonio, el llibre està en castellà, per això és l'Antonio, però l'Antonio, sí.
Soldat republicà, desaparegut al front de l'Ebre a la Guerra Civil. Diria que sobretot és lectura emocionant, aquest llibre. Per tu, no, ja ni m'imagino com ha estat d'emocionant.
Jo ha estat un camí estrany, aquest. Ha estat un camí estrany, primer perquè la Caixa Blava, la Caja Azul, arriba a mi amb unes circumstàncies molt extremes, no? La meva mare, poc abans de morir d'un càncer terminal, dies abans em sorprèn i em dona una caixa i em diu, mira, dos coses. La primera... aquí està tota la recerca que hem fet les dones de la família, o una part de les dones de la família, durant tots aquests anys, buscant el teu avi, que va desaparèixer, com ho deies, al front de l'Ebre. La segona no la pots obrir fins que jo me'n vagi. Pots imaginar que la situació era, per les dues bandes, molt complicada. La primera, perquè la pregunta que em va sortir és, i per què no hem parlat de l'avi abans? O sigui, per què mai s'ha parlat de l'avi amb normalitat, diguem, a casa, no? I la segona, per les circumstàncies de la meva mare. Vaig descobrir que la caixa blava o la caixa azul era una caixa de dolor i de silenci. Perquè realment, us podria fer la pregunta ara a tots, heu parlat de la Guerra Civil amb normalitat? Heu tingut algun familiar front, alguna cosa?
El meu avi el van ametrallar també al front de no parlàvem mai de la guerra, mai. No vaig sentir mai parlar de la guerra. I portava metralla a la cama, que li havia de tractar i tal. Mai li vaig sentir una parada de la guerra, mai. Només deia que els comunistes s'adormien a les trinxeres. Jo no sé, quan sortia algú que deia era comunista, t'adormies a les trinxeres!
És l'únic
comentari
la...
que feia, no va fer massa.
No, a casa l'avi també era un ferit de guerra i no es va parlar pràcticament mai de la guerra.
No es parlava res. Doncs a casa meva, pràcticament res. Jo sabia que l'avi havia desaparegut al front de l'Ebre, però poc més. Clar.
Però t'havies preguntat, t'havia interessat això?
Sí, no, perquè jo recordo algun cop d'aquells de nano de escolta, ja l'avi, no, perquè l'avi va desaparèixer al front i tal, i bueno, expliqueu-me coses, ja quan siguis gran t'explicarem, i aquest ja quan siguis gran t'explicarem.
Mai
va arribar.
Volia dir quan tinguessis 150.
Clar, mai va arribar. Quan obro la caixa, entenc per què mai va arribar, no? Perquè al final la meva mare, que era una nena en aquells moments, la meva àvia, la meva besàvia i la tieta Teresa, ostres, les van passar canutes. Mm. Clar, però jo no sabia tot això. Les van passar de tots colors, perquè al final jo dic que les dones, en aquest cas, aquest tros de dones de la meva família, són les que van fer o van construir aquesta xarxa de memòria. Sense elles, la Caixa Blava no existiria i jo no podia tornar al meu avi com l'he tornat en aquest capítol, no? Realment, reconec que no es va parlar mai a casa d'això, no sé si és el vostre cas, però a casa no es va parlar mai perquè hi havia molt dolor.
Bueno, hi ha una pèrdua, és que a més clar, hi ha una ombra corrent per allà. Tu no, aquest avi no el vas arribar a conèixer mai.
Clar, és que ser desaparegut, ostres, és el pitjor, perquè els morts estan morts, els vius estem vius, però els desapareguts sempre et donen la impressió que tornaran, que demà passarà alguna cosa i et dirà algú, escolta, que l'Antoni està a tal... Perquè, clar, jo he llegit coses que l'àvia pensava que s'havia perdut la memòria, que s'havia quedat ferit i no podia parlar. El que us imagineu, o sigui, unes històries que dius, ostres, clar, sol volien tindre aquest punt d'esperança, no?, de... El trobarem demà. Demà el trobem. Demà tornem. I torna viu, perquè no... No,
sí, sí,
clar, no pensaven que tornaria
la notícia de la mort. Sí,
la teva mare va tenir durant molts anys també aquest pensament de tornar al pare en algun moment?
Probablement sí, perquè per tot el que he vist, és més, jo crec que hi ha un moment, no sé quan passa, però que ella ho para, o sigui, ella diu ja
no busquem més.
No busquem més perquè com no hi ha opcions a trobar-lo, no? La caixa va ser tan privada d'aquestes quatre dones que jo em vaig quedar sorprès quan vaig començar a mirar la caixa. El meu pare no sabia res. El meu pare va morir, desafortunadament, molt a prop de la meva mare. El meu pare no sabia res. Però no és que el meu pare no sabia res. És que la família, en general...
Ningú sabia de l'existència de la caixa.
Ni de la caixa.
Ni de la investigació que havien fet.
Ni del que havien fet elles. Mm-hmm. Ni d'aquesta recerca, de res.
Que perquè elles, el que van fer durant molt de temps i en secret de la resta de la família, és anar intentant resseguir què havia passat amb el teu avi.
Clar, amb l'avi. Jo crec que no sé si va haver-hi tant secret en aquells moments. Mm-hmm. O sigui, jo no sé si en els principis dels temps hi havia tant secret. Després em dóna o tinc la sensació de que cada cop que la cosa s'allunyava més de les mm-hmm. dates de... Perquè tot això passa, ho situo ràpid, abril, juliol del 38. A l'abril, clar, fixeu-vos la situació a casa, eh? A l'abril mora el germà de la meva mare, el meu tiet, amb 3 anys, amb una mala decisió d'un metge que no li dona un antibiòtic i mora.
Escarlatina, no?
Sí. Passa això. El meu avi ja sospita que se l'emportaran al front. A les 6 setmanes se'n va al front. I hi ha una 6 setmanes i desapareix. Clar, de cop i volta la meva àvia, postguerra, marit desaparegut, nena, fill mort, o sigui,
i embarassada.
De republicà.
I embarassada perquè
el darrer dia
el teu avi no va saber mai que estava embarassada.
I aleshores tot això, i ara, bé, ara entren els altres, dictadura, i gestiona tot això. Clar, de cop i volta he trobat papers on ella té que reconèixer contra la seva voluntat de que ell té que estar mort perquè li puguin pagar alguna cosa, d'acord, perquè tingui algú de diners per poder menjar. Bé, coses aquestes. Mira, el llibre a mi m'ha servit per tornar a l'avi, un avi que no he conegut mai, que devia ser La Bomba, que era un tipus il·lustrat, perquè les cartes realment, la novel·la les està portant ell, perquè són les cartes que ell envia des del front. Ell es comunica... El llibre està en castellà, però us explico, tot és en català, no, que clar, jo he traduït tot. Les cartes entre la família són brutals, brutals, perquè et dona molt bé, o et posa molt bé a la situació en aquell moment. I després hi ha la segona part, no? Un cop tens identificat tot el que va passar, tot el que li va succeir a ell i que hi ha tot això, ja la part de dir, bé, però i a casa què van fer? Què va passar en aquests anys posteriors? Que, doncs va passar el silenci. Uh-huh. El silenci absolut. El silenci de tantes famílies. Hòstia, l'avi té unes coses que no t'ho creus. Havia estat a nosaltres sols. S'havia presentat s'havia passat a les eleccions de Barcelona. S'havia presentat...
Érem el partit nacionalista català, no? De Sant Mar, no?
De Sant Mar, imagina't. Havia...
Crític amb company, Gemma Macià, no li agradava Esquerra Republicana.
He trobat articles...
Poc independentista, diguem.
Exacte. No? He trobat articles criticant en Macià. Sí. No li agradava res Esquerra Republicana. No volia sentir res d'en companys. Ostres, i aquest avi... Com no he conegut jo aquest avi, saps? És la primera gran pregunta que jo em faig i que ho comento a casa amb la meva noia és... Estic flipant, perquè clar... Com entenc que no parlem de la Guerra Civil, entenc que no parlem de tota aquesta part de dolor, però com no puc saber jo que tenia un avi que era tot un personatge amb aquesta...
També és història dels vençuts.
Clar.
Al final, no? Jo crec que tot això seria molt diferent si el teu avi hagués estat al cantó correcte, entre cometes, perquè probablement hi hagués hagut... hagués tingut la llibertat de preguntar, de saber i tal, però el fet de que sigui vençut...
No, i tindria homenatge, segurament, clar, i tindria una altra...
I el fet de que memòria històrica és un terme que fem servir des de fa molt poc, perdoneu-me, eh? Mm-hmm. Perquè fins fa uns anys...
Dia, sí, sí.
Ningú... és com... Aquest capítol que vols tanques la persiana i va, sí...
Jo 8 dies, va, es diu això, també.
Però què? Escolta, clar, tu...
Que 8 dies es diu això. Home, no reobrim el passat.
Per això dic, que hi ha encara moltíssima gent que no té en compte que hi ha milers de famílies que no saben res del que va passar amb els seus avantpassats.
Els hi van borrar la vida de cop. O sigui, els hi van dir, mira, saps la teva vida? Sí, ja per la propera partida. Aquesta no...
Deia que connecta molt bé amb coses que han estat passant últimament, perquè no sé si has tingut ocasió de veure aquest programa esplèndid de TV3 que es diu Quanta Guerra, de l'Eloi Vila, que ha anat resseguint una història molt paral·lela a la teva, que és fer la investigació al darrere d'avis de gent coneguda, com el Buenafuente, que bueno, va ser un capítol demolidor sobre el seu avi, del qual no en sabia absolutament res, la Bet Rodergues, en fi, una pila de gent coneguda a Catalunya.
Et puc dir un secret?
Què?
Jo no ho sabia, i un bon dia, un noi que el teniu de becari allà, l'Òscar Dalmau, que és molt... Sí, és molt bona gent.
Bueno, pinta que si una mica de treball se'n sortirà.
Sí, aquest nano... Bueno, jo crec que arribarà lluny. Sí, va, que, jo li veig futur. Jo li veig futur. És el guapo dels dos, però jo li veig futur. Doncs em va enviar... Li vaig dir, escolta, Òscar, estic... Perquè tinc molt bona relació amb ell, i t'envio un llibre i tal... I ell em va descobrir i em va enviar els enllaços al programa i vaig veure el del Buenafuente i em vaig quedar bocabadat.
És la història una mica de la teva vida, bocabadat, molt similar, sí, en moltes coses. Sí, potser sí. La diferència és que hi va haver una recerca activa per part de la teva família,
clar,
concentrada en aquesta capsa amagada durant 3 dècades,
sí, sí,
que no hi és en el cas de l'Andreu, no? Però en tot sí, cas... Sí. Jo estava pensant... t'has plantejat, mentre escrivies el llibre i ara que el veus publicat, que hi ha les fotos, que estàs explicant la història... Què hauria pensat la teva mare de veure un llibre com aquest publicat?
Sí. És més, jo al principi no tenia intenció de publicar. Jo després de l'anterior novel·la, del Vol 19, jo vaig dir... Ja em tiro directament a buscar l'avi, no? I a veure què trobo amb tot el que ja portava buscat, a veure fins on soc capaç, però ara m'hi poso molt, molt seriosament. M'enganxa tota l'època de la pandèmia, tot això... Jo era una espècie de marciano en aquella època, perquè jo demanava permisos als arxius, els militars m'enviaven un full i un tio sol per allà paràvia,
ja,
cotxe, em paraven cada dos per terra a Guàrdia Civil. És que ha venido Ponseti que está buscando a su abuelo. Y en Pachaba, el teniente coronel de Torn, tío,
a saludar.
De la legión, a saludar. Hostia, yo al principio de ella, de una de estas, en pela, ¿no? Sí, digo, sí. A ver, tú,
¿Su abuelo
no,
en qué bando estaba?
¿Dónde está tu abuelo? Y, hostia, no lo sé. No lo estoy buscando, claro. Y ostras, era una cosa, ¿no?
Te había preguntado para la teva mare,
sí, si... Vaig, torno a la mare, que m'havia sortit a la mare. Jo no pensava publicar el llibre. I anar a tants arxius i l'apropar-se a la gent com se'n va començar a apropar, em va donar la sensació que seria un pas important per intentar, que poc m'agrada aquesta paraula, normalitzar això, no? Que la gent busqués els seus. És que és hora de... Han passat 84 anys. Una mica era tornar a la via a casa. I jo crec que la mare estaria feliç, contenta. Jo sempre ho explico ara, perquè hi ha molta gent que m'ha estat aquests dies escrivint i m'ha preguntat coses. Jo crec que he comès un error en aquesta història. I és no compartir-ho amb la família fins al final. Mm-hmm. Val? Jo al principi vaig fer cas a la mare, això ho vaig... La mare em diu, ei, busca el que sigui i quan trobis, explica'ls-hi a qui vulguis, és cosa teva, no? Però m'he donat compte que probablement hi ha part de la família que ho tenia que haver viscut amb mi.
Jo
li volia fer una pregunta.
Va,
hombre,
sí,
home, vinga, va. Però jo li volia preguntar abans si s'havia passat millor fent la investigació del llibre que escrivint el llibre, que quina part li havia agradat més.
En la investigació va ser emocionant. L'escriptura va ser molt... Mira, el primer mes jo pensava que no me'n sortiria. No pel tema d'escriure, sinó perquè em passava el dia plorant. Jo pensava que havia superat el llibre Arranca, comença amb la mort de la meva mare, i jo em vaig quedar... Havien passat 20 anys i jo pensava que jo ho tenia, però ho tenia guardat, però que ja no era una cosa que em donaria un pal tan gran com el que em va donar, no? I vaig arribar a parlar amb el meu editor, amb el Gonzalo Albert, i li vaig dir, tio, no sé si voy a ser capaz, macho. I em va dir, però què et passa? Dic, hòstia, és que em passo el dia plorant, tio. És que estic destrossat. I cada vegada que escric 2, 3, 4, 5 pàgines, vaig escriure molt, vaig treure algunes coses que no volia explicar, tal, i després tinc la sensació... Que a veure si això serà una nyonyeria aquí.
Sembla aquest perill, no?
Que farem una cosa aquí, que això no hi haurà qui s'ho llegeixi, tio. Que jo no estic bé. Però va passar aquell mes i tota la recerca que havia fet i totes les cartes de l'avi i tot això em van donar, no sé, una força especial perquè ho vaig disfrutar moltíssim. Vaig fer una... Jo, durant la investigació em vaig tornar boig i aleshores tenia una habitació a casa... I tenia com CSI Miami i tenia tot el posi, t'ho juro, de què venia, perquè clar, jo no només vaig buscar l'avi, jo arriba un moment que començo a buscar tota la gent que estava al voltant d'ell en la seva unitat, tot això, i què els hi va passar, i de cop i volta, hòstia, estaven tots desapareguts, tio, però què va passar en aquesta unitat, però què van fer aquests xavals, on els van portar, i tenien els 70, els 5-6 dies d'haver començat tot el creuar l'Ebre i tot això, hòstia, 70% de l'unitat estaven morts o desapareguts. O sigui, era una barbaritat bestial, no? Clar, totes aquestes històries que m'he anat trobant de les vides paral·leles al voltant de l'avi, de nois i nois i nois que van anar cap allà i que uns van sortir vius, però que la majoria no ho van explicar, no sé.
Ja. Et pregunto un parell de coses més sobre la teva mare,
sí,
perquè... la mare et dona aquesta caixa blava quan està a punt de morir-se d'un càncer. Estem parlant de l'any 2001.
Sí.
Tu no obres la caixa immediatament després que es mori la mare?
No. Trigo quasi 4 anys. La història és tant que la mare es mora, jo ja estava per feina destinat als Estats Units quan jo volgués, i el pare se'n dona compte que jo vaig quedar destrossat quan la mare mora, i em diu, tens que marxar ja. O sigui, t'agafes el Bartol, te'n vas... i tanta pau deixis com pau queda aquí i fes la teva vida. I jo me'n vaig als Estats Units, em vaig amb la caixa, que me l'emporto.
Te la portes amb l'avió, eh?
A l'avió, i se'n va amb mi als Estats Units i es queda allà durant setmanes. La mala sort d'aquells anys és que la meva vida personal es complica molt. El pare també mora de manera sobtada. I jo, durant els següents 3 anys, 3 anys i pico... jo estic fet pols, o sigui, jo tinc la sort d'estar a Miami, de viure molt bé, i d'estic fet pols. Explico una anècdota molt, molt diferent al llibre, que en aquella època, pues un germà que tinc de vida, que és l'Oriol Servià, vivim junts a Miami. Ell està corrent a la IndyCar, jo estic amb tots els meus rotllos de periodisme, però fem una vida junts molt forta i ho sabem tot. Fins que un dia em veu en una caixa i em diu: collons, és d'aquesta caixa. I li dic, pues mira, aquesta caixa me la va deixar la meva mare i tal. I l'Oriol, que és un tio com el seu pare, com el Salvador i tal, molt de primer, diu, i què fas que no has obert aquesta caixa?
Què merda, què merda esperes?
Que estem esperant? O sigui, ja tardes a obrir la caixa, no? I a partir d'allí es produeix tot el camí de... ja creu a l'Ebre, ja directament. Obro la caixa, em quedo sobtat amb tot el que hi ha dins, perquè, clar...
Hi ha una carta de ta mare.
Hi ha la carta de la mare.
Que això és una...
Que aquesta és la carta. Aquesta carta sí que sol la he vist jo, i sol la tinc jo, i no la veurà ningú més. Perquè és una carta on sí que explica coses sobre la caixa... sobre la caixa azul, sobre la caixa blava, però hi ha coses molt de mare i fill, no?
Ja, però jo vull imaginar... O sigui, amb els oients, després de tenir una caixa a les mans 4 anys o 5, pràcticament,
sí.
Després
de la mort de la mare,
bueno, obres la carta i...
I jo vaig durar
com exactament... Com comença? Estimat sí, José Antonio?
Sí, i aquí, ja vam dir, fins aquí m'ha arribat.
I penses, veus, a més, amb la seva lletra.
Clar, està escrita a mà.
Bueno, és que se m'està posant la pell de gallina, només de pensar...
No sé quan la va escriure, aquesta és l'altra cosa. Una carta on em parla de mare a fill, on em parla de les coses de la caixa, però on ja també molt amor, no? Ja el que et vol dir tota, sempre la teva mare, no? De tot el que t'estima, de tot l'orgullós que està de tu, de tots els anys que hem viscut junts. Per això aquesta carta, no, quan algú em preguntava, i inclús algú de la família em deia, escolta, la carta, aquesta carta no la veureu mai.
Tens una mare que et protegeix fins al final d'aquesta caixa, però te l'acaba donant. Tens un pare que et diu que quan s'es mor la mare, vinga, nano.
Fora. Sí, fora. Des d'aquí, tu tens de continuar.
En certa manera t'està dient moment jo això, aquest dolor, sí, sí. I aquest... jo em quedaré aquí, saps? I
clarament.
Surt d'aquí.
Clarament.
I, però són uns pares que també t'envien als Estats Units en el seu dia.
Sí. O sigui,
el fet que tu puguis estar pràcticament una dècada, una mica més d'una dècada, treballant a Ràdio Caracol, etcètera, sí. Miami, a Florida, els hi deus als teus pares que un bon dia quan ets un xaval amb 17, amb 18, amb 19, et diuen, noi, cap als Estats Units.
No, la mare... Pren la decisió, parlant amb el pare, de que seria bo, jo ja estic estudiant periodisme, de que seria bo que jo tingués una formació en anglès i tal. En aquell moment feia més francès. Jo soc d'aquella generació que encara feia en francès. I deixen, agafen uns estalvis que tenien per un viatge a Venècia i m'envien a San Francisco, tio.
Clar,
no m'envien
a Instagram.
No. Perquè no me'n trobaràs a l'Antàrtida.
No, però què són?
Alaska i tal.
18 anys igual. O amb 19 o així.
No me'n recordo, sí, devia estar segon tercer
així.
De carrera.
O sigui que...
Quants anys
doncs llavors deus estar amb 19, 19, 20.
Sí.
Agafes un vol transoceànic i cap a San Francisco.
I arribo allí, tu, patapam! Anglès, res, tal, no sé què.
Hello!
Et puc dir que algú està menjant aquí, no?
Sí.
Ah, vale.
Bueno, és algú que, a més, no, 500 anys haciendo ràdio i...
Y parece tu ego, chaval.
Vamos, a ver.
Menjant davant del micro, eh? O sigui,
a
mal com
que és veritat, claro. Que estem dinant, home.
Rebentant el micròfon.
No t'he explicat aquesta, però saps que jo vaig ser becari del Pedrerol.
Sí o no?
Sí, però jo t'ho explicaré.
I no et va dir la frase becari?
No, en aquella època no.
No ho deia, això, no?
No,
ara sí, ara has tirat la...
Què?
No,
com va anar?
És un parèntesis. Tornem a San Francisco. Ha sigut un parèntesis, de becàries no. Doncs, me'n vaig allà, tu, i allí que estic... buscant-me la vida també, perquè tampoc em van donar... Tampoc tenien perquè jo visqués molt feliç,
no? O sigui,
no?
Vas haver de treballar allà, eh?
Clar, allà me
feia...
Que feia
una mina.
Què feies? Doncs
pues estava a l'oficina de relacions amb estudiants internacionals, sí. Vaig repartir pizza, vaig...
Ah, sí, repartidor de pizzas a San Francisco,
sí,
eh?
Sí, ei.
Hòstia!
A peu,
aquelles pujades?
Ei, que ara les bicis...
14 quilòmetres
a cada pizza. No, cosa, que ara les bicis són elèctriques, però no, cabró!
Anaves amb bici o no, amb bici.
Bici, tia, conya.
Amb moto, no, per allà?
Josef Anthony.
Vinga.
Arriba.
No de pizza, Josef Anthony.
No, o al barrio xinès. Hochi, pa, tota, pizza.
D'allí vaig... Al principi vaig dir, ei, torno, Tour de França. Però... No, però va ser una època espectacular. van ser...
Què vas trobar? Què vas trobar a San Francisco?
88. Vaig trobar algo que ja portava en l'ADN, i és la passió pel futbol americà, tu.
Ah, sí?
Sí, jo ja ho portava, i jo anava a veure que dos per tres els 49ers amb el Joe Montana...
Escolta, i la passió per la ràdio quan arriba?
Ja en aquella època.
En aquella època.
Ja està a tope, ja està a tope. Tinc la sort de fer una sèrie de pràctiques al principi de Ràdio Nacional amb un programa que es feia els caps de setmana, Dia Domingo va de cine.
Sí.
Ja entro de becari a la SER, a Ràdio Barcelona, que és quan em trobo amb el Pedro Oro, entre altres.
Atenció!
Torna-la a treure, a veure si t'ho tornem a preguntar.
I ens trobem. No mengis més, perquè tiraré verí.
Malcolm, perquè és un tio que bàsicament ve menjar.
I aleshores ja torno als Estats Units i coincideix amb el naixement de Canal Plus, que em truca l'Alfred Arrelaño i em diu que està, pues vente, que me dicen que tu sabes de deportes americanos. I van així.
I llavors vas acabar tornant als Estats Units, no sé, amb Radio Caracol i tot això, que per cert, vull dir que allà és un tipus molt premiat, molt conegut, vull dir, et fas una celebrity de Miami. I de fet et donen un Ondas posteriorment per una feina que esteu fent allà, que és la cobertura del Katrina, perquè clar, us enganxa quan tu estàs allà.
Jo començo, aquesta és la segona part de la meva vida, va ser la guerra. O sigui, no és que ens entrés un huracà, és que ens va entrar Katrina, Rita, Vilma, o sigui, va